els podcasts de Ràdio Estel.
Filosofia Millennial, un podcast amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Filosofia Millennial amb Leo Espluga.
Mira, ara parlàvem de les eleccions europees, a la tertúlia d'abans. Leo Espluga, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Què, les europees?
Jo estic de ressaca democràtica.
Està bé, això.
Sí. Jo sempre penso, on està l'after de la democràcia?
Si hi ha festa de la democràcia... No.
On està l'after de la democràcia?
L'after de la democràcia és una mica Yolanda Díaz, els últims dies.
Sí, sí. Sí, les ojeres d'after a l'esporta.
En parlarem un altre dia. Avui parlem, però, de filosofia.
Sí. Mira, quina sorpresa, no?
Filosofia democràtica.
No ho veus venir, això, eh? Els filòsofs són poc demòcrates, eh?
Sí?
Gens.
Com? Per què?
Els filòsofs són bastant enemics de la democràcia. Històricament ho han sigut sempre, vaja.
Sí?
Sí. Hi ha molt pocs filòsofs demòcrates. I els que ho són, no ho són de veritat. O sigui, hi ha dos tipus de filòsofs demòcrates.
T'estàs deixant maco, eh?
No és veritat. O sigui, hi ha els filòsofs, tipus, de la democràcia radical.
Sí?
Però clar, aquests són antidemòcrates, perquè són pensadors de la democràcia radical.
Val.
No? Com Jacques Rancière... i a més, que pensa en un sistema com radicalment democràtic, el qual, evidentment, al sistema actual els sembla, doncs, una vergonya absoluta.
I després... Que tira cap a on? Cap a un cert anarquisme? O... Pregunto, eh?
Sense arribar a una postura anarquista, no es declaren explícitament anarquistes, perquè creuen que hi ha certes problemàtiques amb l'etiqueta anarquista, però sí que pensa en una organització com a mínim, de baix a dalt, no de dalt a baix, com a mínim. I partint d'aquí hi ha, com, sobretot, coses més com assembleàries, locals... autogestionades, no m'agraden per aquí,
Hi ha els filòsofs 15M?
Sí, per desgràcia, sí.
I hi ha els filòsofs?
Bueno, els filòsofs 15M són més xungos encara, que és la clau, eh? Que és Ernesto la clau, amb el pensador del socialisme populista. A veure, tant de bo l'haguessin llegit bé. Però, no sé què és, ara farà bromes. I després hi ha els antidemòcrates.
Val.
Que són... o sigui, la filosofia d'alguna manera quasi neix com una crítica a la democràcia, eh?
Estarien contents amb els resultats d'Europa?
Estarien, bueno, clar, un dius, per què estan en contra filòsof de la democràcia? De cop mira les eleccions i dius, ja, normal, com han d'estar? O sigui, avui en dia hi ha un, no sé per què estem parlant d'això ara, però és interessant el tema. No em surt la paraula, eh? Un fundamentalisme democràtic. És a dir,
val.
Cada sistema... això està Aristòtil ja, diguéssim. Aristòtil a la política, hi ha una part on parla de l'origen de la política, on parla que és l'economia domèstica la que després porta l'economia política, però, diguéssim, analitza diferents sistemes polítics. Analitza una aristocràcia, una democràcia, una tirania, un no sé què. I una cosa molt particular del fundamentalisme democràtic és que, a diferència dels altres sistemes, es justifica no pels seus resultats ni pel seu funcionament, sinó pel seu procediment. És a dir, la democràcia no es justifica per si funciona o no funciona, per si la gent viu bé o viu malament, sinó pel seu mètode d'elecció. És a dir, el que legitima un govern democràtic és que ha estat escollit. Res més que això.
Val.
Aquesta és la idea. Llavors, clar, és un govern que es diferencia fonamentalment dels altres per això, diguéssim, no? O sigui, l'aristocràcia no justifica perquè com han estat escollit pel seu mètode. L'aristocràcia justifica perquè són els millors. I ja està. No? Diguéssim, ja justifica si els millors fan les coses bé, doncs estarà legitimat. Si els millors fan les coses malament, no serà una aristocràcia legítima, per tant, au. És una mica la idea, no?
Està bé, això.
O sigui, no és el govern dels millors, no? La democràcia, diguéssim. I l'autor del que venia a parlar avui... és bastant antidemòcrata, també.
Sí?
Sí, bueno, li semblava una cosa del vulgo.
Val, qui és?
Søren Kierkegaard.
Val, qui és aquest senyor?
Søren Kierkegaard, que diré... la paraula que aquí se sol dir Kierkegaard.
Sí?
Søren Kierkegaard. És un autor, jo crec, conegut i és un autor relativament conegut, o sigui, és un autor bastant conegudet, jo crec. És un filòsof del segle XIX. S'acostuma a dir que és el pare de l'existencialisme.
Val.
S'acostuma a dir. A mi em sembla una etiqueta molt problemàtica.
Per què?
Perquè existencialista és, o existencialisme és una d'aquelles paraules que, com nihilisme, jo crec, s'han buidat. No volen dir res. O sigui, la gent diu, no, és que és un autor existencialista. I la gent es pensa que un autor existencialista és una persona que està a casa seva, amb una cadira així, amb la mà sobre, amb la mà, amb el cap apoyat a la mà.
I pensant molt, eh?
Dient, ai, que sóc desgraciat, jo. I no, té res a veure amb això. Absolutament res a veure amb això.
Vale, amb què té a veure?
Clar. Aquí hem de diferenciar diverses coses. L'existencialisme com a tal és un moviment filosòfic del qual els màxims representants són Simone de Beauvoir i Jean-Paul Sartre, del segle XX, de principis del segle XX. És un moviment filosòfic que la seva base, o sigui, el seu fonament és que l'existència és anterior, precedeix a l'essència. Què vol dir això? Això vol dir que no hi ha... una essència és el que fa que una cosa sigui el que és. Podríem dir substància, l'essència d'algú, no?
Val.
I sempre s'ha dit que l'essència de l'ésser humà, l'essència de les coses, era prèvia a l'existència de l'humà. Llavors Jean-Paul Sartre, on diu, va, diu, no. L'essència és una cosa que esdevé. No és una cosa a priori. És a dir, tu estàs en aquest món i esdevens una essència, però no hi ha una essència predeterminada del que és ser humà.
Val.
I per això mateix Sartre pot parlar de l'elecció de la llibertat fonamental del jo, i Simone de Beauvoir pot dir la hipercèlebre frase de una no neix dona, sinó que esdevé dona. Per això mateix. Val. Perquè l'existència precedeix l'essència.
Què hi diu a tot plegat Kierkegaard?
Kierkegaard s'acostuma a dir que és existencialista, perquè és un autor molt pertorbat. Vale? És un autor pertorbat.
Per tant, ens agrada.
A mi m'encanta. A mi m'encanta.
És que t'ho veia a la cara.
El porto llegint molts anys, a més, ja. És un d'aquests autors que hi torno. I perquè és molt interessant. És una persona rotllo, és molt PSOE-esco, diguéssim. Escriu amb pseudònims. Es diu que era com un dandy, un flaner, no? Anava de groc, vestit així, japerut, es bevia 10, 12, 13 cafès al dia, el van arribar a pedregar per la seva ciutat de Copenhague, és danès. Es va discutir amb Emerson durant molt de temps, o sigui, es va discutir amb tot Déu. Era un sonat de cuidado, però era un paio molt interessant.
Un existencialista.
I un escriptor magnífic, no? I es diu que és el pare de l'existencialisme perquè en el seu llibre hi ha una paraula en danès que és, no la pronunciaré bé, però enfrasale o alguna cosa així, que vol dir angoixa i sensació de perill alhora.
Uau.
Molt interessant.
Val.
I ell articula gran part del seu pensament a través d'aquesta paraula, d'aquest concepte. I té un llibre conegudíssim que és El concepte de l'angústia, on, doncs ell, clar, o sigui, és el primer autor que pensa filosòficament l'angoixa. I en aquest sentit, és una cosa que després farà Heidegger, i de Heidegger després, quan Sartre diu, no? Quan un és conscient de la seva pròpia llibertat, li sobrecull una mena d'angoixa sobre la pròpia responsabilitat vital, i quan Heidegger diu, quan veig la meva pròpia finitud, tinc angoixa, doncs això, qui és el primer que diu tot això? Kierkegaard, no? I diu, l'angoixa és un disparador teòric. L'angoixa ens fa veure les coses com no ho pensàvem. O sigui, de Kierkegaard, potser la gent això li sona a Lo uno o lo otro, que són els seus primers llibres, diu també l'angoixa de l'elecció, diu, perquè facis el que facis t'arrepentiràs. Diu, casa't o no et casis. Ves també a viure aquí o no vagis a viure aquí. Si facis el que facis, t'arrepentiràs de la teva decisió.
Val. No. Clar, si tu parteixes de l'angoixa, d'aquesta sensació de perill, de tota l'hora que em deies, no corres el perill de crear una filosofia un punt negativista?
Clar, l'interessant de Kierkegaard, i sempre que parlem d'aquestes coses, jo crec que és important quan parlem d'aquests autors que són radicalment anticanònics, no? O sigui, com estaria entre l'estrella de Nietzsche, aquests tres autors, que reivindiquin una dimensió de l'existència que ha estat oblidada històricament, no vol dir que només existeixi allò. És a dir, si durant tota la història de filosofia ningú ha parlat de les emocions ni de la dimensió afectiva, doncs clar, de cop Kierkegaard arriba allà i diu no, parlem de... Com ens... O sigui, diu, jo estic al món i diu, i a mi una transmissió de saber un què no em serveix per res. Transmetre'm una vivència. Jo necessito una vivència. Jo necessito entendre'm per estar en aquest món. O sigui, necessito coses que em serveixin per desenvolupar-me en el meu dia a dia perquè necessito pensar l'existència. I llavors diu, la filosofia s'ha dedicat a pensar el sistema, a pensar els conceptes, però s'ha oblidat de qui els pensa. No? I de com aquests conceptes estan vinculats a una existència, que és el tema fonamental per Kierkegaard, no? I com, a més, en aquesta existència sembla ser que hi ha una sèrie de coses que resisteixen a ser explicades per la raó que se'ns han dit que funciona.
Val. Clar, ara em deies... Kierkegaard el que diu és hem posat atenció al que es pensa, però no a qui ho pensa.
Clar. Ni com li afecta allò que pensa.
Ni com li afecta allò que pensa. Cosa que em porta a deduir que està trencant l'objectivitat o certa objectivitat del pensament.
Absolutament.
Però hi ha objectivitat en el pensament filosòfic?
Clar, aquí Kierkegaard està dient... És molt interessant perquè ell és un pensador de la subjectivitat. Claríssimament. O sigui, és un autor que reivindica la dimensió subjectiva de l'existència.
Que semblaria contradictori.
Sí, d'alguna manera sí, però t'està dient... Perquè és interessant veure aquests casos extrems, no? Fixa't tu... O sigui, Kierkegaard és un pensador també de la fe. No? I llavors Kierkegaard reivindica una subjectivitat tan radical que és incomunicable. O sigui, Kierkegaard reivindica com a coneixement una subjectivitat tan forta que no es pot transmetre en el llenguatge, perquè allò ja implicaria intersubjectivitat, que és la relació que Kierkegaard creu que hi ha amb Déu, que és íntima. No? Però és molt interessant això que dius, perquè en aquesta reivindicació de la subjectivitat ens fem la pregunta de hem estat alguna cop objectius, de fet? Que és la pregunta que es fa Nietzsche impugnant a la història de filosofia, que diu, escolta, les vostres vestidures d'objectivitat em sembla que eren la vostra pròpia biografia i les vostres pròpies pors plasmades sobre paper. Vull dir, aquí, esto huele a cerrado. Vull dir, i és una sospita que hi ha, no? Kierkegaard, en canvi, ens diu, i això és, ho fa el llibre de Temo i Tremolor, on analitza la història d'Abraham i Isaac, que diu que la fe és una paradoxa. Per ell, la fe és una paradoxa, no? I llavors diu, o bé, la fe mai ha existit, i per tant sempre ha existit, i és una cosa indiferent, no? Llavors, Abraham està perdut. No? Llavors comença a donar rivoltes i tal, i se n'adona que hi ha paradoxes afectives. Diu, aquesta paradoxa no la puc entendre. Diu, jo a l'heroi tràgic el puc entendre, però Abraham no el puc entendre. Però em commou. Aquest és el punt, no? La fe em commou, m'afecta, però no la puc entendre. Es resisteix a ser entesa. No es pot sistematitzar la fe.
Precisament. La fe, per se, és algo que no s'entén.
Exacte.
I és el que es viu.
I és la seva... Exacte, és el que diu Kierkegaard. No? Diu, una frase cèlebre... Diu, la fe comença allà on acaba la raó. O sigui... Però ell se n'adona que la raó no pot explicar això. Hi ha aquestes paradoxes de la fe que ens afecten, efectivament, emocionalment. I llavors ell se n'adona que això trenca l'estructura de la raó. O sigui, aquella objectivitat pressuposada que semblava ser que podia copsar-ho tot, de cop hi ha com una esquerda dintre de l'objectivitat i l'ordre general. Llavors no t'està dient, llavors tot és subjectiu, viva la Pepa. No està dient això, però està dient les coses, potser hi ha certes coses, hi ha certes dimensions de l'existència que ens afecten, que no podem obviar, no les podem evadir, que tenen altres maneres de coneixement, altres funcionaments, o sigui, altres criteris epistèmics. I pretendre'ls, sotmetre'ls perquè ell critica molt els hegelians que pretenen d'allà de Dinamarca, els protestants d'allà d'aquell moment, que volien que parlaven de la fe com si fos una cosa, com un Excel quasi, rotllo, com una cosa que ja estava desxifrada, i ell i lluita contra això, dient no, vull dir, estem exercint una violència del pensament sobre tot això que no hauria de ser.
Val. Deixa'm fer-te una darrera pregunta, que jo crec que no t'he fet mai encara sobre cap pensador, però Kierkegaard m'interessa bastant. Què ens aporta a nosaltres Kierkegaard? És a dir, del seu pensament, què en queda real a la societat d'avui dia?
Què ens parla el present o què ha quedat d'ell?
Què ha quedat d'ell?
Clar, és un autor... molt interessant, és un autor molt prolífic, escriu molt... ens ha quedat primer que és... Es podria dir que això és un anacronisme, però Kierkegaard d'alguna manera és com el primer autor postmodern, perquè és qui inaugura la preocupació pel llenguatge. És el primer autor que inaugura una preocupació per la dimensió lingüística de l'existència. La pseudonímia, no puc parlar, puc parlar, com explicar, no sé. Això ens ha quedat, també. Després un autor també que... reivindica la preocupació pel patiment, per l'afecció anímica de cada una de les persones, com a persones singulars. O sigui, a Kierkegaard li preocupen els mals com a singular. És una persona que està constantment preocupada d'entendre que cada individu és un singular.
Val.
Que té la seva pròpia història i el seu propi mal.
Mira, hi torno, amb els perills de les coses, eh? No correm el perill amb aquesta premissa de caure en un individualisme que estem vivint, precisament ara?
Clar, aquí la idea, i aquesta és per mi el debat sobre la recepció de Kierkegaard, no? Hi ha dos, el que em dic pràcticament, hi ha dos branques de recepció de pensament de Kierkegaard, jo estic a una molt clarament i no pas l'altra. La lectura més canònica fins fa uns anys, rotllo durant tot el segle XX, en principis del segle XX, és la lectura de Kierkegaard com un rei bandeco d'individualitat, com un heroi dels estadis de l'existència que pateix molt per ell i la seva amada i no sé què, com una lectura hipermasculina, diguéssim, de Kierkegaard. Però interessant és que Kierkegaard ens parla de que aquella individualitat i aquella singularitat és a través de la relació amb el que ell diu lo radicalment altre, o lo absurd. És a dir, ets un singular en virtut de la relació, no com a solitari, sinó el que Kierkegaard diu, la seva preocupació per la individualitat no és una preocupació liberal o capitalista, diguéssim, per la individualitat, la propietat privada, jo tinc aquí el meu, mi cerco.
Val.
No, és una preocupació de quan ens relacionem amb els altres, no vull res més que la teva radical alteritat, com no vull... vull que t'apareguis com allò radicalment altre, que no sóc jo, per poder establir una relació amb tu i no violentar-te amb els meus prejudicis, per d'alguna manera, no? Això ho fa el llibre de les obres de l'amor, on parla de la vinculació que hi ha entre això que et deia ara i l'amor, no? I analitza el mandat de l'amor al proisme. I parla d'aquest imperatiu i de com l'amor només és amor si és radical, com... Tu només estimes, perquè crec que només tens amor per algú, per algú, quan l'estimes com l'altre totalment altre. Si no l'estimes així, és un amor pagà, però no és un amor autènticament cristià, que per ell és el que té sentit.
Per tant, no l'amor entès com un conjunt.
L'amor és per ell quasi un tot. O sigui, l'amor ha de ser... He d'estimar cada altre com allò radicalment altre. Perquè si no és un amor interessat. Això està molt bé.
Aquí anava.
I l'amor interessat està molt bé, però no és un amor autèntic.
Val. Leo Espluga, com sempre, moltíssimes gràcies. Fins la propera setmana, que vagi molt bé.
Ciao.
Has escoltat Filosofia Millennial, un podcast amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Podcast de Ràdio Estat.
La meva regla, les meves regles. Perquè ara, si tinc la regla, puc tenir la copa, les calces menstruals o la compresa reutilitzable. Gratuïtament. Així estalvio, cuido el planeta i cuido la meva salut. Això és molt fàcil. Descarrega el QR a l'app de La Meva Salut i ensenya-la a la teva farmàcia. Per la salut sexual i reproductiva, 8M, Dia Internacional de les Dones. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.